El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, ja tenim tres representants de partits polítics en presència al ple, Pere Soler del PSC, Roser Casamitjana d'Iniciativa i també Guim Pros de la CUP. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenen cadira, micròfon i got d'aigua els representants de Convergència i Unió i el Partit Popular, que encara no han arribat a l'estudi Ramon Barnils. Si més no, nosaltres continuarem la nostra tasca. La delegada del govern espanyol ha enviat una carta als ajuntaments per advertir que la suspensió de la llei de consultes i de la convocatòria del 9N impedeix qualsevol actuació de preparació del 9 de novembre. La carta insta els secretaris i interventors municipals, que són funcionaris de l'Estat espanyol, no ho oblidem, a complir les resolucions judicials i el reclama respecte a l'ordenament jurídic. Ahir el conseller de Presidència i portaveu del govern, Francesc Homs, va ser a Sant Cugat en un acte del seu partit, Convergència Democràtica, i va respondre així a la delegada espanyola.
Alguns, diguem-ne, intenten confondre a determinada gent a base d'enviar cartes, ho dic per lo que ha fet o que ha transcendit que ha fet la delegada del govern espanyol. Absolutament innecessari, aquest tipus de gestualitat, perquè això no, ni és serena ni tampoc és un acte responsable, almenys és el nostre punt de vista.
En paral·lel, avui hem llegit dues notícies als diaris, tant a La Vanguardia com al Periódico. El govern treballa en una consulta alternativa perquè es voti el 9 de novembre. El dispositiu implicaria ajuntaments i entitats sobiranistes com l'Assemblea Nacional. A més, el Periódico afegeix que seria el pas previ a unes plebiscitàries a l'inici de l'any vinent. Els voldria demanar quin és el posicionament dels seus partits, tenint en compte doncs, que el món local ha aparegut en aquest procés cap al 9 de novembre. Després ja parlarem, si volen, de l'acte que va haver-hi el cap de setmana a Barcelona. Però què els sembla la carta de la delegada del govern espanyol i què considerem que s'hauria de fer des dels consistoris si s'ha de tirar endavant aquesta consulta? Pere Soler, del PSC.
Sí, molt bon dia. Home, jo crec que entre les dues... entre els dos pols hi ha una certa situació d'estrès, no? Entre l'Estat, que aboga per... d'alguna manera d'arribar-ho tot, i des de la Generalitat intentant doncs també per l'altra banda portar les qüestions al límit, jo crec que el que posen entremig ja no són els ajuntaments sinó la ciutadania, i per tant jo crec que aquesta situació d'estrès no és bona. Sincerament estic una mica sorprès per tota la volada que està agafant i per la situació que en aquest cas doncs els ajuntaments es veurien de fer la gestió d'aquest dia. Jo crec que la responsabilitat no ha de caure pas amb la gestió del municipalisme, sinó qui ha de dir clarament ha de ser la Generalitat la que determini quines són les passes, quina és la normativa o quines són les coses que s'han de fer per poder fer la consulta. Jo crec que derivar-ho o fer una delegació en la gestió del municipi, es pot trobar que hi hagi unes funcions diferenciades, no? Entre municipis que estan a favor, municipis que ni els hi va ni els hi ve, o municipis que s'hi posen en contra. Per tant, jo crec que el que s'hauria de procurar, si s'ha d'arribar a votar, és que tinguéssim unes garanties de que aquesta votació fos realment no sé com dir-ho.
Sí, a veure... els que han entrat el representant de Convergència i Unió del Partit Popular, els demanaria que hi hagi silenci, perquè si no des de casa se sent molt malament.
Doncs continuï. No, el que s'hauria de fer és intentar garantir que si hi ha una votació, doncs que aquest sigui un resultat nítid, sigui una cosa clara i que s'intenti una màxima participació.
Iniciativa?
Bé, jo voldria recordar que el nostre ajuntament, igual que molts altres, va aprovar una moció on es donava suport a la consulta i a més es donava suport o s'afegia que s'esperava que els ajuntaments posessin tot el que fos necessari perquè aquesta consulta doncs fos possible. Voldria recordar també que això es va aprovar, concretament en el cas de Sant Cugat, doncs abans de que hi hagués la suspensió suspensió pel Tribunal Constitucional. Per tant, és evident que les coses han canviat. Jo crec que efectivament l'advertiment de la delegada del govern és innecessari, no calia. Jo crec que està clar que no es pot posar en perill tot el funcionariat de l'Estat, això està claríssim, però crec que també era esperable com una advertència més en aquest sistema de dir, doncs bé, si li volem dir de fer por o d'espantar la gent, etc. Pel que fa a si es pot fer o no una consulta alternativa, Jo això no ho sé, no ho tinc clar. Primera, perquè no sé què vol dir una consulta alternativa, no sé en quines condicions es faria. En el seu moment ja vam fer una mena de consulta sobre el tema i jo l'única cosa que crec que aquesta consulta, diríem-li alternativa, hauria de tenir doncs, uns reglaments i unes condicions molt estrictes i molt, molt ben consensuades, i no tan sols pel fet de fer-la, sinó sobretot, en el meu criteri, per com valorem després els resultats. És a dir, jo crec que si no es fa amb les mínimes garanties de que tothom pugui votar i pugui votar amb les mateixes condicions, doncs realment els resultats poden ser molt qüestionables. I jo crec que això seria fatal, tant o més que no poder-la fer.
Guim Ros, de la CUP.
Bon dia. No, jo crec, a veure, l'enviament massiu d'aquesta carta a tots els ajuntaments, jo crec que respon a un pas més en l'estratègia que hi ha des del Partit Popular, des del govern espanyol, en el sentit d'intentar judicialitzar tot el que fa referència amb la consulta i tots els passos que es van fent des de Catalunya. Jo en aquest cas vaig bastant a la línia del que ha comentat la Roser al començament. Aquest ajuntament, igual que molts d'altres, van aprovar tot un seguit d'emocions en els seus respectius plens municipals que deien tot un seguit de coses i ens comprometia tots plegats a tot un seguit de coses, i a partir d'aquí, bueno, la posició de la CUP ja la coneixem. Vull dir que el que faríem amb aquesta carta suposo que més o menys ens ho podem imaginar tots plegats. I respecte al fet o no de fer la consulta, i la possible això que es parla des de diferents mitjans de que es faci a través dels municipis, i no ho sé, segurament jo crec que és una de les coses que des de bon començament hi ha damunt la taula, que via municipis es pugui organitzar, que això no vol dir, i amb això sí que discrepo, que no vol dir que via municipis s'organitzi a través de l'Assemblea Nacional Catalana. Es pot fer via municipis i que sigui via institucional perfectament. I respecte als municipis que comentava el Pere, que no estarien d'acord en que es fes la consulta, aquells municipis també hi ha espais que depenen de la Generalitat en els quals jo crec que es podria fer. Per tant, no sé, és una via més a explorar, però en tot cas ja es veurà. El que sí que està clar és que quan es voti el dia 9 i que es votarà, s'ha de votar des de la igualtat absoluta de condicions, que tothom tingui accés a votar. I això, en tot cas, sí que segurament es podria fer més del que s'està fent des d'aquí, segurament és possible, però m'agradaria posar el focus al boicot permanent que s'està portant a terme des de l'Estat, perquè és evident que no es pot posar en igualtat de condicions. Per tant, posar això damunt la taula també.
Francesc Carol, de Convergència i Unió, bon dia.
Bueno, jo crec que amb aquest tema s'ha debatut molt, es continua debatent, però les posicions estan ben clares. Per un cantó, la força que pot tenir els municipis a l'hora de fer els seus propis consultes. De fet, recordeu que tot aquest procés s'inicia amb una sèrie de consultes per una sèrie de municipis que demanen l'opinió sobre la possibilitat de la independència. El més important que és, hem sortit d'un procés, el d'Escòcia, en què una nació, Anglaterra, decideix la possibilitat de que una part de Gran Bretanya, en aquest cas Escòcia, unida a partir de l'acte d'unió al començament del segle XVIII, pugui separar-se dins o fora de la Commonwealth o com sigui. I el que fa que és permet el referèndum i treballa perquè surti el no, i aquest no guanya. Per tant, això és un exemple de democràcia. El moment en el qual estem ja no discutint la possibilitat de la independència o de que surti el sí, sinó discutint la possibilitat de poder votar, perquè recordem també, estem defendent també els drets a la gent a votar que no, és el mateix concepte de dir, bueno, aquí estem parlant directament dels principis de la democràcia. Per tant, crec que els municipis, amb l'acte aquest el dissabte, van demostrar una gran força. 900 municipis són molts municipis, la majoria de Catalunya. Creiem que el president Mas és conscient de la força que té el municipalisme darrere i, bueno, que és potser la millor via per demostrar que la voluntat popular no es pot tapar de qualsevol manera.
Partit Popular, per tancar aquesta ronda.
Sí, bé, en quant a la delegada del govern i la carta que ha adreçat als funcionaris dels ajuntaments, jo crec que és de lo més oportuna per una raó, perquè vistes les declaracions de molts que estan dient que s'ha cridat a la desobediència civil i cridant a que es faci una consulta, tant si el Tribunal Constitucional actua d'una manera o d'una altra, doncs és lògic que la delegada del govern adverteixi els funcionaris que estan, com tots els ciutadans, subjectes a la llei. Ells particularment per la seva qualitat de funcionaris, de manera que em sembla molt, molt lògic que ho hagi fet i molt respectable, no? Dit això, el que a mi em comença a semblar una mica, com li diria jo, estrambòtica la situació, ja ho és des de fa molt de temps, és una mica grotesca tota la situació que han abocat els polítics de la Generalitat a Catalunya, no? Ara que s'estigui parlant, estem avui a dia 9, eh? 8 o 9 és avui, no?
8.
Bé, doncs queda un mes per la senyalada data del 9 de novembre i el més calent està a la higuera, podríem dir. El que està clar és que hi ha és a dir, estem debatent tot aquest temps si es pot fer o no es pot fer la consulta, si és legal, que és evident que no és legal, si es pot saltar la legalitat, com diuen alguns, amb astúcia, com diu el president Mas, com si això de complir la llei fos una qüestió d'astúcia, que és una altra de les expressions grotesques del nostre president, però no s'ha pogut debatre. Com es vol pretendre fer en el termini d'un mes una consulta ni que fos possible, en la qual no hi ha hagut un debat a fons sobre el tema de que se li està subvenint als ciutadans, on el que s'ha debatut és simplement si es pot fer o no es pot fer la consulta? És que tot plegat està tan mal portat, està tan mal fet, perquè el normal hauria sigut que com s'ha assenyalat una data unilateralment, s'ha assenyalat unes preguntes que el senyor Mas va dir que se li havia acudit un dia a casa seva pensant a veure què podia fer, com s'ha estat plantejant un dret que no existeix, el dret a l'autodeterminació i la legalitat, com s'està portant tot tan malament, i l'únic en què es fonamenten, ho repeteixo una vegada més, que ho he dit diverses vegades, és amb les masses i amb aquesta espècie d'identitat que vol absorbir a tota Catalunya, que és falsa. Doncs llavors tot això dona uns resultats caòtics, impossibles, i que ni que es faci ni que no es faci ens porten a una situació realment lamentable, no? És dir, que s'està fent molt malament, s'està fent molt malament tot això.
PSC, que havia demanat un torn.
Sí.
Apropis més el micro, sisplau.
Sí, no...
Perdoni, un segon, és que m'ha tallat molt d'hora, perquè el senyor ha parlat més, el senyor de la CUP. Perdoni.
No, escolti, a veure...
Ho ha semblat.
No vaig amb el cronòmetre, si volen vindrem al cronòmetre. No. També és veritat que ha arribat més tard i hauria d'haver tingut el torn abans, per tant, li toca el PSC, després ho podrà afegir. Sí, ho dic perquè l'audiència no en té cap culpa d'això.
No té culpa, sí. Mira, jo el que li volia dir al senyor... És que em fa gràcia quan el senyor...
Li demano 10 segons d'intervenció, sisplau, senyor Carles.
Que el Tribunal Constitucional boicoteja el procés. Vostès viuen a la lluna, són celerites o marcianos, no? Ha dit que l'estat espanyol, potser, no?
Exacte.
L'estat espanyol boicoteja el procés, però que, escolti, és que aplicar la llei, demanar que es compleixi la llei, que una institució compleixi amb la funció que li té assignada la legislació, això no és boicoteja res, això és el que té
sentit comú. Ha quedat clar, PSC.
Sí, jo possiblement per aclarir abans la meva intervenció, no? La primera, la votació i... arrel del que ha dit el senyor Guerreres, evidentment falta un mes per la votació. Nosaltres creiem que en aquest moment ja, diguéssim, si s'arriba a votar, la votació en si ja està pervertida, no? Amb el sentit de dir que no hi ha temps material per fer un posicionament, per poder argumentar a favor, sí, perquè ja es fa anys que s'està argumentant a favor, diguéssim, però no hi ha temps material per muntar una campanya, no hi ha temps material, etcètera, etcètera, per poder argumentar i per poder facilitar això. Per tant, si no es pot garantir això que deia abans el Guim, no es pot garantir els mínims democràtics per poder votar o tenir la garantia de que aquesta votació s'exercirà amb tots els drets per tothom, farem un flac favor amb una possible consulta de veritat i que sigui vinculant, com ja saben que proposa el nostre partit a partir de la reforma de la Constitució i per reformar l'Estat. Aquesta és la primera. La segona, les mocions del passat dissabte. Això és el que ens passa a tot, no? Que semblava que tots estiguessin que totes fossin la mateixa moció. Les mocions eren diferenciades. Hi havia un percentatge molt important de mocions que no era la moció inicial i en el qual s'havien introduït uns paràmetres de dins del marc legal. Per tant, va semblar que totes fossin la mateixa moció i que totes tiressin cap a la mateixa banda, perquè a mi veure els alcaldes en el pati, no sé com es diu, allà a la Generalitat, aplaudint i criant independència, a mi em va fer mal. Veure els alcaldes junts en favor d'un procés o d'una consulta em va fer bé. Veure que criaven independència, quan hi havia un percentatge important dels representants de la ciutadania que no ho eren, es van veure immersos. I tercera qüestió, la carta. La carta, jo crec que tot treballador sap quines són les seves limitacions dins del seu àmbit de treball. No fa falta que el seu jefe li faci una carta per dir vostè no es pot extralimitar de les seves funcions. I els funcionaris no deixen de ser treballadors. Per tant, ells és una cosa inútil, el que passa que han volgut marcar, el que es diu, han volgut marcar paquet, el mateix que l'altre dia el senyor Cotino, el director de la policia, marcant aquí, posicionant i després tornant a marxar. Això no es fa d'aquesta manera.
La CUP m'havia donat un torn.
Jo volia dir...
No, digui, doncs digui, digui. No, ja veig que... No sé per què hi soc a vegades, digui.
Perdó,
no,
i ara. Si vols,
no,
disculpa, cap problema,
no sé si per culpa teva.
A veure, jo en principi diria que efectivament no s'ha fet una campanya com calia, això estic totalment d'acord, però jo crec que tot està, diríem, enverinat, si m'ho deixeu dir des del començament, per tant, com que no sabem si farem la consulta o no, doncs tampoc hem fet campanya. La segona cosa que li volia dir al senyor Carreras, jo no sé si el senyor Mas un dia es va despertar de bon humor i es va fer a si mateix la pregunta que després s'ha posat. El que passa que jo el que sí que sé, em sembla que sabem tots que aquesta pregunta ha estat consensuada per una sèrie de partits que estan al Parlament i per tant que tenen una representació legal al Parlament de Catalunya. I la tercera cosa que volia dir, que d'acord que les masses ens movem o es mouen d'alguna manera, però jo volia dir que en aquests moments també hi ha un suport molt important del Parlament. Per tant, jo crec que si el Parlament, no sé si a les masses del carrer li podem donar o no legalitat, però jo crec que si no li donem al Parlament, llavors ja podem plegar.
La CUP? Sí, tenen el torn demanat vostès, ho mateixen.
No sé si amb el francès o no, però amb els altres sí que amb això discreparé. Crec que tal com s'està portant a terme el procés des de casa nostra, des de Catalunya, jo no sé si la paraula és modèlic, però crec que s'està portant de manera més que exemplar. I això ho diu algú d'una organització política que segurament en molts aspectes el portaria diferent, eh? Per tant, en aquest sentit, jo crec que no sé si hi ha gaires coses a retreure. El debat de la llei que del qual parlava el senyor Carreras, jo crec que ja fa molt de temps que està superat, i que per sort és un debat que ja no està sobre la taula a l'hora de parlar en termes democràtics de consulta o no consulta. I sobre el debat de que també estic d'acord que s'hauria de donar sobre els arguments pel sí i els arguments pel no, torno a discrepar. Jo crec que aquest debat ja fa molt de temps que s'està donant pels dos cantons. El del sí, ho comentava el Pere, és veritat que hi ha gent que ja fa molts anys que l'estem dient, però és que el del no potser són arguments que no ens agraden, però jo estic cansat de llegir que la independència ens portaria al desastre, que sortiríem d'Europa, que no sé què, que els catalans som espanyols. Són arguments pel no o no són arguments pel no? Pregunto. Jo fa molt de temps que ho sento, això. Per tant, no sé quin tipus de campanya es faríeu si féssiu una campanya estricta pel no, però dubto que fossin arguments més enllà d'aquests.
L'argument pel no, no, però pel si no també es pot fer.
Va, exacte, sí, també. Bueno, els arguments econòmics pel no també fa molt temps que el sento. Per tant, el no també està sobre la taula. El si no, segurament, comentava el Pere, doncs és possible. I respecte als crits d'independència que hi van haver a l'acte de l'altre dia, jo crec, Pere, que responen més a que estem parlant d'un procés que... Jo crec que responen a una espontaneïtat, estem parlant d'un procés que hi ha molta gent que té els sentiments a flor de pell, i el que va passar allà jo crec que respon a això més enllà d'un acte premeditat. Que estic segur que hi ha alcaldes que es van sentir incòmodes amb això, segur, però jo no crec que responguessin a un acte, a una cosa planejada.
Jo penso que l'espontaneïtat en aquest procés
la poso
en evidència.
Això està claríssim.
Convergència i Unió.
Molt ràpidament, d'acord amb el company de la CUP, és un procés que està portant magníficament, i torno un altre cop a repetir que em sembla que ho he dit a diverses tertúlies. No sé per què s'encaparren en dir que el dret a l'autodeterminació no és un dret i que no existeix. Societat de Nacions, després de la Guerra Mundial, reconeix aquest dret, respecte a Armènia i el procés és descolonitzador. Això va crear els mandats. La ONU, la seva carta, el reconeix també. Això crea els fideicomisos i els processos de descolonització. De fet, hi ha una part de la ONU que es dedica a aquest procés. En aquest moment, Groenlàndia està immersa en aquest procés d'independència respecte a Dinamarca. I ho fa dins de la ONU amb el reconeixement de Dinamarca i la possibilitat de convertir-se en un estat independent o continuar sent part de Dinamarca. Per posar-li un cas. Per tant, el dret a l'autodeterminació existeix des de fa 100 anys, com a mínim. I és més, li diria més enllà. des d'anomenar Primavera de les Nacions, que és el 1830, quan comencen els processos independentistes en alguns territoris europeus. Per tant, sí que és un procés i sí que és un dret més que reconegut. Una altra cosa és que la Constitució espanyola decideixi no reconèixer-lo. També hi ha drets que no reconeixen la Constitució espanyola.
Un últim torn de paraula.
Que, a veure, el dret a l'autodeterminació, el dret a l'autodeterminació al plano internacional va ser creat i concebut per les colònies d'Occident que estaven dominades per l'Occident, i no s'aplica, no hi ha cap ordenament jurídic, no l'espanyol, no, cap ordenament jurídic occidental que tingui dintre, salvo alguna excepció, potser que ara jo no recordi, que tingui dintre de la seva normativa el dret a autodeterminació de les diferents parts del seu territori. Això no existeix a cap lloc. El cas d'Escòcia i d'Inglaterra, que certament és un cas en cert sentit modèlic, certament. Per què? Pues perquè s'ha fet amb escrupulosa respecte de la legalitat. La situació d'Escòcia i la de Catalunya són absolutament distintes amb la seva història, amb les seves característiques actuals i amb tantíssimes coses. Molt diferents. Si vostè vol dir que són iguales, doncs pues vostè, no? Però sigui com sigui, el cert és que s'ha portat amb un respecte escrupulós de la legalitat, com es va portar també una altra situació totalment distinta, com és la de Quebec, la del Quebec al Canadà, que van fer un referèndum que van perdre els independentistes per poc, encara que sembla que van fer alguna trampota, però bueno, es va quedar com es va quedar, amb greus conseqüències.
Qui va fer la trampa? No ho dic perquè no es queda clar qui
fer. Els independentistes, es veu. Això m'han explicat, després li posaria la mà al foc. O sigui,
ah, val, ho dic per aclarir.
Van perdre, en qualsevol cas, bé o malament van perdre, i és que m'ho van explicar l'altre dia un Quebec.
És que em sembla que va ser al revés, que va haver-hi un moviment de població canadenca al Quebec per alterar el cens. Ho dic perquè això sí que ho he llegit jo.
No,
ho dic per aclarir-ho.
Bé, no investigarem ara el cas.
No, però per aclarir una antena.
El cas que són qüestions totalment distintes, i llavors, doncs això... No és comparable. I el que sí és cert és que a Espanya no tenim ni en l'Estatut, que s'ha aprovat fa 4 dies per tots els catalans, ni en la Constitució, hi ha un dret que sigui equiparable al dret a l'autodeterminació ni a la possibilitat de fer un referèndum sobre aquesta qüestió. Això és un fet objectiu. Vostè invoca l'ONU, però vostè sabrà per què.
Una última intervenció a tots. Francesc Carol, i qui més vulgui dir alguna cosa, m'havia demanat un últim torn,
sí,
breument.
Molt ràpid. Escòcia s'uneix a Anglaterra per un règim dinàstic matrimonial, en aquest cas d'herència, disculpi, com ho fa Catalunya i Aragó respecte a Castella, a la mateixa època, i de repent, en el segle XVIII, just després de la Gran Successió, la mateixa reina Anna, que és la que diu el problema català, intenta salvar el problema català de la Gran Successió, és la que fa l'acte d'unió i unifica Escòcia amb Anglaterra. La història és exactament
molt breu,
la mateixa.
Molt breu, senyor Jimeno, molt breu, eh? Miri, si vostè llegeix els autors catalans del segle XIX, els autors catalans, Balmes, per posar un exemple, que era un autor que escrivia sobre l'actualitat, no solament llibres de pensament molt bons.
Breument, si us plau.
No trobarà cap que parli del problema català, m'entén? És que no existia el problema català al segle XIX, ni el XVIII, ni el XVII, perquè no existia. I llavors, a partir de quan comença a existir el problema català, és a partir del segle XX, de principis del segle XX, que es va crear
PSC.
O sigui, no m'expliquin històries
PSC.
Que no es corresponen amb
PSC.
La història.
Li passaré una història a Escòcia.
PSC. Va, PSC.
No estem en campanya, eh? Ho està dient vostè.
No, ho dic perquè li toca al PSC. A veure si, entre tots, respectem els torns de paraula, i la meva feina també, en molts aspectes de la tertúlia, que si el cito, a més, s'enfaden.
La història està molt bé perquè tothom ha de conèixer on ve. La història està molt bé perquè també ens pot alliçonar. Escolti'm, la mirada endavant. I què vol dir això? Que les lleis es fan en un moment donat. Per tant, a mi les lleis no em fa por canviar-les. No em fa por fer un salt endavant. Que no està reconegut el dret d'autodeterminació? No em fa por. Que no està reconegut el dret de no sé què, no em fa por. Si mirem endavant i som capaços d'adequar la nostra normativa, que són les lleis, per mirar el futur, doncs no passa res. Es canvien les lleis i es mira en futur. Sempre hi ha ruptures. Quan hi ha la llei de l'avortament mateix, hi ha una ruptura, hi va haver-hi una ruptura. No, és que no es pot fer perquè no. Bueno, doncs per això es canvia la normativa, per això es canvia. Per tant, això és mirar endavant i anar adequant. Per tant, democràcia, legalitat, primer la democràcia, primer l'entesa, primer la ciutadania, i en funció d'això farem el nostre ordenament jurídic. Això és el que miro, mirant endavant. La història està molt bé per explicar-la, que vam ser el 1714, va passar el que va passar, que provenim d'on provenim. Sí, bueno, no passa res, potser el segle que ve estan parlant de nosaltres en aquest procés, però vull dir que mirem endavant.
Més temes. El regidor Bruno de Salvador abandona el Partit Popular pel que considera una traïció i incompliment electoral que ha comportat la retirada de la llei de l'avortament. De Salvador ja ha fet arribar la petició a l'alcaldessa per passar a ser regidor no adscrit. Segons el regidor popular, moltes persones al PP se senten traïdes per la decisió del president espanyol i diu que moltes també han abandonat el partit. Els demanaria una valoració a la resta de partits, però sobretot al Partit Popular com a principal afectat, perquè veuen que un dels seus quatre membres passa a ser regidor no adscrit. Senyor Carreras.
Home, jo això de que moltes han abandonat el partit no ho subscriuria perquè no, per menys em consta, Alguna...
Segons el regidor, moltes persones al PP s'han centrat... Sí, sí, ho he dit, és com ho he dit.
Jo no entraré tampoc, vostè convendrà molt amb el regidor. El que sí li puc dir és que, per una banda, la seva decisió d'abandonar el partit doncs és molt, molt respectable, perquè és una decisió que ella ha pres amb consciència per algú que ha arribat a la conclusió que no li permet seguir el partit, jo ho respecto molt. Per altra banda, segueix com a regidor no adscrit, el que significa doncs, que a partir d'abans estava en un grup municipal que representa un sector de la població important de Sant Cugat, elegits tots pels vots d'aquests ciutadans, ara ell es representa a si mateix i no representa ningú més, perquè lògicament ningú el va votar amb un sistema de llistes tancades, ningú el va votar amb ell, no? Van votar un partit. Ell ho ha vist així, pues, el dret l'empara, que hem de complir les normes, que a vegades no ens agradi, i és el que hi ha, no?
Convergència i Unió?
Bueno, és molt senzill en aquest tema que... Disculpi, senyor Soler, doncs li comento. La problemàtica amb aquest tema és un tema de consciència, és a dir, considero que el senyor Bruno Salvador, tal com ho va explicar, es retirava perquè no estava d'acord amb la manera que s'ha portat el tema de l'avortament. No estic d'acord amb la seva apreciació de consciència, però sí que estic d'acord amb el fet que ha fet. És a dir, diria aquella frase de Voltaire de no estic d'acord amb el que vostè diu, però donaré la meva vida pel seu dret a dir-ho. Respecte al fet que estigui escrit, el sufragi passiu estableix que cadascun dels regidors ho és personalment. Per tant, encara que abandoni el partit, com ho ha dit el senyor Carreras, la normativa estableix que pot continuar. Recordem una cosa, el sistema electoral estableix que els ciutadans no escolleixen l'alcalde o l'alcaldessa. Escolleixen, en aquest cas, els 25 membres del ple. Per tant, són aquests 25 membres els que escolleixen l'alcalde. Per tant, tots hi som allà perquè directament hi formen part d'una llista. I, per tant, aquella cadira, des del punt de vista de la normativa democràtica, per tant, directament a la persona, independentment de cap on vagi. A partir d'aquí es generen, doncs, transfugismes, que no és el cas, aquest cas és un tema d'apartar-se del partit, o altres situacions. El joc democràtic funciona així. Per tant, respecte al que ha fet el Bruno Salvador, molt bé per defendre el que considera que la seva consciència li marca, i a partir d'aquí la resta, doncs, bueno, a veure com continua el final de mandat.
PSC?
Sí, jo no valoraré el fet del senyor Salvador. Jo crec que un, quan es presenta amb una candidatura i sota un paraigües d'una formació política, ha de ser conseqüent. Què vull dir amb això? Que ha de ser conseqüent. Quan abandona perquè se sent traït, per això s'hauria d'abandonar també en el col·lectiu al qual forma part, que en aquest cas ho ha fet, abandonant el Partit Popular, però de la mateixa manera la representació que ostenta. I això ens porta en el debat que hi ha més enllà del senyor Bruno Salvador o el senyor Granger o el senyor Massanès en el passat mandat. Doncs més enllà d'això, jo crec que hi hauria d'haver un canvi en la llei electoral. Les actes de regidor no haurien d'estar escrites a nivell personal, sinó que haurien de pertànyer al col·lectiu, al grup municipal al qual s'han presentat. Perquè si no és un vot captiu. Com que no són unes llistes obertes i no es vota nominalment, formen part d'una candidatura. Si el senyor Bruno de Salvador, al moment d'agafar l'acte de regidor, no l'hagués agafat, què hagués passat? Hagués saltat a la llista, no? Per tant, estem parlant d'un col·lectiu. Per tant, el que ens comporta és que el que s'hauria de, és el que deia abans, s'hauria de canviar la normativa per adequar-la i fer-la sustentable. Perquè escolta'm, jo no puc dir en aquests moments, assegut en aquesta taula, que jo, a mi m'han votat tantes persones, no. A mi no m'han votat tantes persones. Tantes persones han votat amb un col·lectiu que representa el grup municipal amb la representació que jo estic en el ple. Per tant, jo considero que l'acte de regidor més enllà del que digui la llei, és del grup municipal al qual s'ha votat a la formació.
Iniciativa?
A veure, jo estic d'acord que més enllà de la legalitat, que ho permeti, que per tant, doncs, des d'aquest punt de vista no hi ha res a discutir. Jo crec també que si un doncs, considera que no està còmode allà on està, doncs ha d'abandonar. Jo crec que en aquest cas estic d'acord amb el Pere Soler, que s'hauria d'haver abandonat l'escó. O sigui, això del no escrit no ho acabo d'entendre. De totes maneres, a mi em sembla bé que si un no està a gust, doncs se'n vagi. En aquest sentit, jo crec que de totes maneres hi hauria d'haver molts militants del Partit Popular que haurien d'haver abandonat el partit, perquè el partit, com tots sabem, ha incomplert molt, molts dels principis que portaven el seu programa electoral. Per tant, a mi el que m'estranya és que només se sentin traïts amb la llei de l'avortament, no se sentin traïts doncs, amb l'increment d'impostos o amb una pila de coses que el govern del Partit Popular ha portat a terme que en absolut portava en el seu programa electoral, sota el qual es van presentar tots aquests regidors o diputats o el que sigui. Per tant, jo en aquest cas doncs, respecto perquè la legalitat ho diu, però jo crec que no és la millor opció, tenint en compte que efectivament estem votant llistes tancades. Potser aquest és un error que s'hauria de canviar, estic totalment d'acord. Jo estic a favor de llistes obertes, sobretot a nivell municipal, però mentre no les tinguem, doncs un respon a una ideologia en principi i per tant s'ha d'atendre això.
La CUP?
Sí, no, massa poc més a dir. En tot cas, totalment d'acord amb el que comentaven el Pere i la Rosa. Jo crec que les persones que estem allà fent de regidors i regidores i estem en funció en representant una organització política i un programa polític, i és evident que més ho deia el Francesc, el joc democràtic és aquest. Segurament és cert, però també és evident que si el Bruno ha plegat del Partit Popular en funció de la seva de la seva ètica, i la seva ètica li diu que el seu partit ha desobeït una llei que havien promès, segurament em sap greu dir-ho així, però la seva ètica l'hauria d'haver fet cap a casa, perquè ell ja està allà no en qualitat de Bruno de Salvador, igual que jo no hi estic en qualitat de Guim Pros, igual que el Pere no hi està en qualitat de Pere Soler, etc. Estem en qualitat de que defensem unes idees polítiques i això és el que ha votat la ciutadania. I l'altre és el debat de si s'hauria de fer llistes obertes o no, que és una altra cosa amb la qual segurament ja estaré d'acord. Però bé, en tot cas, això. I a posar sobre la taula, però ja que hi som, de fet, en tot cas, posar èmfasi en que estem parlant d'una llei que s'ha retirat gràcies a la lluita, segurament, i a la reivindicació de fa molts anys del col·lectiu feminista, i això és una victòria que està molt bé que el Bruno la reconegui d'aquesta manera.
Algun comentari més? No?
Home, jo el de la victòria del feminisme en aquest cas em sembla un optimisme per part d'aquesta posició.
Bueno, segurament.
Crec que les raons no han sigut molt altres, però bueno, si a vostè se li va creure, doncs vinim davant.
Bueno, jo molt ràpidament, jo crec que el debat no és sobre l'avortament o no, perquè llavors hauríem de dedicar-hi un parell d'hores a la tertúlia, jo estaria encantat de venir, eh? Però el tema del debat és si una persona, doncs en aquest cas, ha renunciat al seu adscripció a un grup polític i es manté perquè considera que la seva ideologia és incompatible. El joc democràtic és aquest i estic d'acord amb el que diuen la resta de companys, llistes obertes. És la manera de justificar que una persona s'hi quedi independentment de la seva adscripció ideològica.
Pere Soler, que volia afegir alguna cosa...
Sí, no. Primer, la motxilla ideològica de cada partit, no? Clar, nosaltres potser ens pot costar entendre, però és que, clar, la motxilla ideològica del Partit Popular sobre la llei de l'avortament té un percentatge molt important, té un pes molt important, no? De la mateixa manera que l'independentisme per la CUP. Fet que, per exemple, l'independentisme pel socialisme no portem. Per tant, jo aniria al tanto de valorar quina és la importància de la motxilla que portem cadascú a nivell d'ideològica. I després, llistes obertes. Bueno, hauríem de veure les llistes obertes, si són llistes obertes i obertes. És a dir, com presenten els partits les llistes obertes i sí, com sí. Es presenta després la ciutadania, perquè són dos obertures, no? Uh-huh. I hauríem d'anar al tanto perquè ens podríem trobar moltes vegades amb sorpreses, no? Abans vostè comentava allò del Quebec, no? Que es van censar en un lloc per obtenir una victòria. A nivell municipal és molt perillós això, perquè es pot també pervertir el sistema amb les llistes obertes segons com.
Totalment d'acord amb el Pere.
Tant com es pot pervertir sense llistes obertes. I estic d'acord molt bé amb el que has comentat.
No, no és el mateix, eh?
Però estic d'acord amb el que has comentat, que s'han de ser dos llistes obertes. Primera, inicialment dins del partit, Perquè, clar, si ja presentes una llista que ja és una terna feta pel partit sense cap tipus de democràcia interna, ja comencem no sent gaire obertes. Per tant, obertes dins del partit i després obertes a la ciutadania.
Sí, però després aquestes llistes obertes queden marmades pel tema de les quotes. És que tot té un... És que no hauria, anem complicant tot el tema.
No hi hauria d'haver-hi quotes.
PP i Iniciativa?
Jo aprofitaria, ja que estem parlant d'aquest tema, per assenyalar una cosa breument. És que a mi una cosa que em preocupa de temps, no? És que el que seria ideal perquè la nostra democràcia, el nostre sistema democràtic fos més sa, és que la gent participés a la vida dels partits i a les decisions col·lectives que es prenen amb més intensitat, però aquesta mentalitat amb una gran majoria, jo crec, de la nostra població no existeix.
No sé què dir-te, Jordi.
Bueno, amb alguns sectors no diré que no, però la immensa majoria no tenen la mentalitat participativa. És a dir, que vostè fa unes primàries per dir alguna cosa i es troba que van quatre, no? I llavors, com ho arregles, això? Això va en detriment de les primàries. Mirin, el seu propi partit, bueno, no entrarem detalls ara perquè no és clar, però inclús a Convergència, en moments que està governant i que té un pes important, doncs en segons quins events crida molt l'atenció a dintre la seva poca participació interna, quan hauria de ser molt més.
Iniciativa?
No li posaria cap exemple, perquè no sé si...
Jo quan he dit llistes obertes no volia fer volar cap colom, ni volia fer cap debat, res.
No.
Era només...
El debat deriva.
Diríem, era una aposta, jo crec que hi ha llocs que hi ha llistes obertes, semi-obertes, que estan regulades, és a dir, tampoc es tracta d'inventar-nos a la sopa d'all, i en aquests moments, si suposant que optéssim per aquesta forma, caldria regular-la, evidentment, i que té riscos, com tota la vida. Les llistes tancades també en tenen, i de molt importants, com tots sabem. Per tant, seria qüestió d'arbitrar entre tots com ho fem el millor possible, i puntó, res més, no pretenia...
Si no ens estem posant d'acord des de fa 30 i pico d'anys amb la llei electoral pròpia d'aquí de Catalunya, ara anirem a regular el tema de llistes, també?
Només era...
No, però està bé la reflexió.
Una última ronda d'opinions sobre com s'està gestionant políticament. Avui la ministra de Sanitat, Ana Mato, compareixerà al Congrés per explicar la gestió del cas d'Ebola. La ministra de Sanitat ho accepta després que tots els grups de l'oposició li hagin exigit explicacions. L'última notícia que tenim és que ha ingressat preventivament una tercera infermera que va atendre els missioners. La pacient ha estat ingressat a última hora de la nit en observació a l'Hospital La Paz Carlos III de Madrid, han presentat dècimes de febre. No els demano que parlem de la malaltia, perquè, vaja,
no
segurament no som especialistes, la immensa majoria, la Roser, en deu saber més que nosaltres. Jo els demano la gestió política, si consideren que s'està fent una gestió política correcta d'aquest cas. També és veritat que els mitjans potser ens hem elevat l'alarma, però vaja, els demano que com a polítics valorin la gestió política d'aquest cas. Tenim pocs minuts. Convergència i Unió.
Fatal. Ja està, o sigui, senzillament hem portat aquí una persona infectada amb èbola, les raons que tingui tant, es podria haver portat, per exemple, tot el que és l'hospital directament cap allà, com vas a portar cap aquí la persona, però es va decidir així, i ara resulta que ens adonem que no hi havia ni els codis de protocolaris suficients, ni teníem hospitals preparats, ni cap dels sistemes que utilitzaven el correcte. Ens adonem després, quan comencen les infeccions, amb una persona que porta 20 dies durant voltes per Madrid. D'acord? Tampoc no sabem molt bé com es transmet l'èbola. Es diuen que ha de ser un contacte directe amb algun tipus de fluid. Que a mi m'expliquin si veure el mateix got d'una persona infectada pot generar una infecció. Això està generant una situació d'absoluta angoixa a la població. Gestió política? Fatal. Descomunalment fatal. Punto.
Partit Popular?
Home, jo crec que és clarament desmesurat i exagerat atribuir-li a la senyora Mato doncs, la responsabilitat d'aquest contagi. No? És a dir, aquí el que està clar, sembla. Encara és d'hora, no sabem què ha passat, no ho sabem, però el que sí que sembla per sentit comú és que algú ha fet algú molt mal fet, no? Perquè no s'entén que en un cas d'aquesta gravetat, un se recorda les imatges de quan va arribar el religiós aquest a Espanya amb una espècie de càpsula especial, no?, allà embolicat, que no va passar res, i llavors resulta que amb un tema d'aquesta gravetat s'infecta una senyora, doncs, home, és difícilment entendible. Ara d'aquí a deduir que la responsabilitat és de la ministra, home, va un salt molt gran, no? Perquè qui maneja els... No sabem, primera, si els protocols... Sembla que els protocols estaven ben pensats i eren bons, sembla, pel que jo he llegit, que com vostè comprendrà, doncs, tampoc sóc especialista pel tema ni molt menys ni conec la situació. Però tampoc sabem si s'ha trencat el protocol o no s'ha trencat, si és el que ha fallat. Que no sabem què ha passat al final, no? Per tant, el que sí sabem és que algú ha fet algú molt malament, això sembla bastant clar, perquè si no, no hi hauria hagut contagi, en principi. Ara, d'aquí dir que ha sigut la senyora Mato, pobra dona, doncs escolti, no.
Pere Soler.
L'última frase del senyor Carreras. Algú ha fet alguna cosa molt malament? Senyora Mato.
No, però em sembla que ha fet una distinció.
Jo li trec la coma que posava ell. La senyora Mato ha fet una gestió nefasta com a president, com a ministra de Sanitat. Amb la decisió que va prendre de la repatriació dels dos. Allà va ser quan va començar a fallar tota la cadena. Perquè jo no sóc epidemiòleg ni sóc expert en res, però diuen, el millor que es pot fer quan hi ha un virus és no fer-lo bellugar. Per tant, allà, aquesta és la primera falla. La segona, la patètica, i ho dic així, patètica i frustrant roda de premsa. Que la senyora no sabia ni mirar els ulls dels periodistes que els estaven preguntant. Per tant, és ni els protocols de prevenció, perquè ara tothom parla dels protocols o dels protocols, però resulta que es lligaven els guants amb cinta americana, ja m'explicarà vostè. Un país de pandereta. Per tant, des del nostre partit, des del grup municipal, nos demanem la força que tenim, demanem la dimissió de la senyora Mato ja, fulminant, i a més la compareixença en directe del president del govern. En qualsevol país europeu hagués dimitit el ministre de Sanitat en qüestió i hagués sortit el primer ministre o el president a donar explicacions. Perquè la xarxa social va que vola.
Salvo que el govern les, fos
el socialista. Les llavors, el mateix,
iniciativa.
La mateixa valència hagués demanat.
Iniciativa.
Jo estic d'acord amb una cosa. Jo, evidentment que la senyora Mato no té la culpa així directa de que s'hagi infectat, però és obvi que la responsabilitat l'ha d'assumir la màxima autoritat i, per tant, en aquest cas, la responsabilitat l'ha d'assumir la senyora Mato com a pel càrrec que té, simplement. Tingui o no tingui una responsabilitat directa. Jo estic d'acord que jo crec que el fallo, quan ho vaig veure em vaig esgarrifar de la repatriació dels missioners, per dues coses. Primera, perquè són missioners, han treballat tota la vida allà, per tant, jo crec que diríem, per un problema fins i tot d'ètica, de moral i de concepte religiós, si m'ho permeteu, i malgrat jo no ho soc, s'havien d'haver quedat allà i havien d'haver fet companyia, com si diguéssim, a la seva gent, amb la que havien viscut durant pràcticament tota la vida. Segona, la parafernàlia, i deixeu-m'ho dir així, amb que aquests senyors van ser traslladats aquí, com si allò hagués sigut una cosa tremenda. Jo quan ho vaig veure, de veritat, que se'm va posar la pell de gallina. Bé, doncs, en el fons ara tenim una conseqüència, diríem, de tota aquella parafernàlia que jo crec que s'hagués hagut d'estalviar per molts motius.
I molts milions.
I la CUP i marxarem.
Sí, no sé si és demagogia o no, segurament sí, però estem parlant d'una ministra que es va gastar 4.000 euros en confetis per la festa de la seva nena a través de la Tramagúrtel. Oi que sí, segurament. Pues estem parlant d'una ministra que fa aquesta mena de coses. A partir d'aquí pues valorem quina mena de capacitat té per portar una qüestió tan delicada com aquesta. L'altre dia sortia... vaig llegir una cosa que... ministre de Sanitat passa moltes coses, però llicenciada en Ciències Polítiques i carnet de militant del partit, en tot cas. Els seus coneixements mèdics és evident que són els que són, és a dir, no en té. I per tant, és evident que ha fet una gestió nefasta de la situació i suposo la Rosana entén, i també ho ha comentat el Pere, que tot devia començar quan es va repatriar els dos missioners espanyols cap a Espanya, doncs segurament va començar tot allà. Jo crec que és obvi, no sé si trigarà menys o més, però jo crec que és obvi que la senyora Ana Mato se n'ha d'anar cap a casa i ha de plegar, i que algú ha de donar explicacions de tot el que està passant.
Escoltin, una última pregunta. Participaran a la manifestació del 12 d'octubre a Barcelona? No.
Ho dic
perquè...
Sí, hi ha una manifestació antifeixista.
No, em sembla que n'hi ha un, perdó, només una cosa, jo diria que Iniciativa n'ha convocat una, diu, manifestació, res a celebrar, res més.
Jo, lògicament, hi aniré, com cada any, com l'any
no.
Passat, almenys, com l'altre.
Sí, jo
no. No, dic per aclarir-ho, la pregunta que volia fer.
Jo tampoc, ni el meu partit tampoc no convoca.
És més, jo crido des d'aquí a tots els que creuen en la unitat d'Espanya i que volen que les coses facin bé, que vagin a la manifestació i que demostrin que són molts realment.
És el dia de la raça, oi?
De l'Espanida.
Escoltin, ja en parlarem. Moltíssimes gràcies al CIM, fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Adéu, bon dia.